Aquí Jair Domínguez. Atrevo, Jair. Aquí Peyu.
Aquí Neus Roser.
Atreveu, company.
Poneu-vos molt bé.
Tenim un codi marró, repeteixo, un codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure d'aventures.
El búnquer.
...1911... Tona, Catalunya.
Bravo. Bravo. Última setmana del búnquer i un altre catalanet durant la Guerra Civil. Què farem avui?
Què?
És pregunta retòrica, eh?
Què vols dir?
Heroi de guerra republicà o col·laboracionista nazi malparit?
Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. De moment som al carrer Major de Tona, on fa una estona ha nascut un nen de mirada pura i brillant, en Vicenç Coma, el fill dels ferrers del poble.
Vicenç Ferrer, biografia del missioner?
No,
sé si va néixer.
Jo he dit que eren ferrers, no que es digués Ferrer. Els pares són ferrers.
Són ferrers, sí.
Ells no tenen res a veure amb la família de Vicenç Ferrer. De cognom, el nostre Vicenç es diu Coma i Cruells.
Vicenç
Coma,
Coma
Cruells. Sí, sí.
Val.
Sí, sí, està bé.
Fas tornar boig al funcionari.
Sí. No, apunti.
Vicenç Coma Cruells. No me digui els signes de puntuació, ja els faré servir jo.
En Vicenç ha nascut en una família treballadora, honrada i molt humil. En Vicenç passa els primers anys a Tona, però amb 5 anyets mal comptats la família aconsegueix el seu propòsit, canviar-se de casa, tu. Des de llavors el nostre amic viurà a Vic, concretament viurà al carrer de Gurb.
Sabem el carrer i tot, com es nota que estem fent un usonenc aquí.
Aquí
tenies material,
Sí, home, la biografia l'hem fet de testimonis reals,
Això és perfecte.
La informació està treta parlant amb gent gran.
Que no falla mai.
No falla mai.
Vull dir, mentides no te'n dirà una persona gran. Ara, no. Hi pot fallar algun cable, però...
Sabem el carrer i fins i tot sabem el número.
Què dius?
La família d'en Vicenç Coma s'ha traslladat al número 44. Anem ben informats.
El número 44 del carrer de Gurb. Sí. El carrer de Gurb és el carrer més cosmopolita, poder, de Vic?
Bueno, sí, està bé, el carrer de Gurb. Està...
Jo pregunto.
S'ha de dir que insistim en el carrer perquè tindrà un pes important en la història d'en Vicenç. No és informació en va.
No, això no s'ha fet mai aquí al búnquer.
No. El nou domicili té un taller de ferreria. És el lloc ideal per instal·lar-hi el negoci familiar. En aquell taller, des de ben petit, el nostre amic aprèn l'ofici.
Que treballi! No volem un nen gandul!
No, si no ho és gota de gandul, pobret. En Vicenç és un nano molt treballador. És esquifit com una mala cosa, però valent. Amb els seus ditets petits pot collar i aguantar peces que el pare no pot treballar perquè té les mans massa grosses.
Ai.
En Vicenç és de gran ajuda.
Ai.
El petit Vicenç és un nano fort com ell sol. Curiosament, un dia, sense saber ben bé per què, el genoll comença a fallar-li. Quan en Vicenç té 10 anys, li comença a fer mal al genoll. Li fa tan mal que no pot posar el peu a terra.
Que té 10 anys i ja té malalties de senyor de 80,
Sí.
És ben bé que els nens d'Osona d'abans...
Plourà perquè el nen li fa mal al genoll.
Sí. Demà plourà. Escolta, nen.
Nen,
sisplau. I deixa de fumar. Ostres, ja l'han cremat amb 10 anys de tant treballar.
Allà fent de ferrer no sembla que sigui res vinculat a la seva activitat de ferrer. En Vicenç es queixa tot el dia. El pobre nano és incapaç de moure la cama. Els seus pares es preocupen i el porten al metge. El que li passa a en Vicenç es veu que és força greu.
Què passa?
El metge revisa l'articulació i descobreix que el nano té un tumor al genoll.
Carai, no es queixava per res,
No.
No era allò, hòstia, el nano s'està queixant tot el dia.
Que aquest nen el que no vol és anar a treballar.
Ara.
Per sort, els doctors l'han pogut operar abans que fos massa tard.
Bé.
Li han salvat la vida i també li han salvat la cama. En Vicenç ja no patirà més dolors. Això sí, quedarà coix per la resta de la seva vida.
Bueno, segur que no n'hi ha per tant. És aquella coixa... No? Allò que balla una mica o què?
Bueno, balla bastant.
Sí?
Sí. Se li nota.
Sí. Però molt.
Bastant, sí. Se li nota tant que des de l'operació en Vicenç tothom el comença a conèixer com el coix del carrer de Gurb.
Hòstia. La gent de Vic sempre acceptant el diferent.
Sempre.
Ha sigut sempre.
Sí. Bueno, no ens desviem de la història.
Sisplau.
Estem amb en Vicenç.
Va, sí.
El fet és que ara l'anomenen el coix del carrer de Gurb.
Pobret.
Tranquils, nosaltres li continuarem dient Vicenç. Per respecte. En Vicenç.
A més, és més curt.
Sí. De fet, tot el tema de la coixera l'afecta relativament poc. Tan bon punt es recupera de l'operació, torna a la seva vida de sempre. Es passa els anys següents treballant a la ferreria com si no hagués passat res.
Vinga! Tu estàs allà picant a l'enclusa i no es nota que ets coix.
Que va. A més, pots treballar en cadena, pots anar caminant i aguantar el martell i vas cataclan, cataclan, cataclan.
És veritat?
Ah?
No cal ni fer esforç.
No, 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 no.
Tots són avantatges.
Allà al taller el tenim picant com un boig. Ens plantem ara a la dècada de 1930. En Vicenç s'ha convertit en un jovenàs de 20 anys amb unes mans plenes de durícies de tant treballar al ferro. Ara en Vicenç és prou madur per adonar-se que en aquesta vida els senyorets de Vic no foten res, mentre ell es mata a treballar.
Ara, ara, Vicenç, ara.
És llavors quan comença a pensar que potser la societat on vivim no és la més justa de totes. Les seves perspectives de futur són tan o més miserables que les que van tenir els seus pares. Com que el nostre amic està molt indignat, s'afilia a l'Associació Obrera.
Què dius? Els fatxes aquells? Ah, no, Frente Obrero és allò. Ah,
no, 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 l'Associació Obrera és una organització vinculada a la CNT i la FAI.
Val.
Ben aviat, el coix del carrer de Gurb escala posicions dins del grup i es converteix en un membre important de l'organització.
Ah, aviam, que li diríem Vicenç.
Ah, sí, és veritat.
El coix escala, eh?
En Vicenç.
Sisplau, eh? Déu-n'hi-do, eh? Aquí has anat a fer mal.
En Vicenç, amb l'esclat de la Guerra Civil, fa un pas endavant.
Comentari.
Bueno.
Si us plau, eh?
Perdó.
Prou.
El ratolí s'ha enfilat fins a sobre l'aire condicionat, ara ja, eh? Està sobre l'aire, no passa res. Sí. Està formós, aquest ratolí.
Eh? Ai, sí? Escolta, ens està enfilant per les barres. És que, escolta, cada dia aquest... està més pujadet cada dia, aquest nano.
Aquest ratolí està agafant unes confiances que jo no li havia vist a cap altre ratolí.
S'ha quedat allà dalt, sí, a mirar, com si fos el corp d'Edgar Allan Poe.
Sí. Ens està buscant. Ens està buscant. Està esperant que ens engreixem per matar-nos.
Jo ja t'ho vaig dir. Jo no vull tornar al setembre... I que no l'haguem portat a un altre lloc més segur, perquè arribarem aquí, quedarà 2 metres amb una capibara.
Sí. No, que no podrem obrir la porta, no. Eh? Hi ha algú que toca.
Sortiu d'aquí!
És el meu búnquer!
És el meu búnquer!
Fora!
Arribarem un dia aquí i estarà tocant el piano.
Cuidado!
Això s'ha de parar. Sort que ja arribem a final de temporada, perquè se'ns està escapant de les mans el tema del ratolí. És probablement... És l'únic programa de tot l'estat espanyol,
sí,
que té un Premi Ondas i un ratolí.
Sí. Home, sí, segur. I de tota la història, m'atreviria a dir. Ostres.
En fi, tenim en Vicenç, que s'ha... Bueno, s'ha envalentonat i amb l'esclat de la Guerra Civil hem dit que el tio, pam, feia el pas endavant.
Pam.
És metafòric, evidentment,
sí,
el pas endavant. Ho diem en el sentit de que la CNT i la FAI necessiten voluntaris i el nostre amic decideix apuntar-se a les milícies.
Vinga. Ja comencem. Bé. Però que no passi l'altra banda.
No, bueno, ja ho veurem.
Desfilar sí que és puta per un coix, eh?
Sí. Crac.
Veu el teu superior i calabós, eh?
Desfila bien, soy cojo, señor.
Que no me venga con esas.
Val.
De moment tenim en Vicenç ben exaltat, alçant el rifle pel mig de Vic i cridant visca la república.
Bé.
El nano està molt emocionat i vol esborrar del mapa tot el que faci pudor de feixista, de ric burgès, de religiós i de reaccionari. Tots els pensaments contraris al proletariat són el seu enemic.
Val.
L'estiu de 1936, en Vicenç es posa al capdavant de les milícies antifeixistes bigatanes. És un dels homes forts i el voluntari més disposat a fer la feina bruta de l'organització. Atenció, ara.
Aviam.
Els seus companys han enxampat un capellà de Vic,
sí,
i l'han fet presoner.
Val.
En Vicenç s'ofereix voluntari per executar-lo.
Vic, ciutat dels Sants.
Sí. En Vicenç carrega el capellà al cotxe.
Ai.
El porta fins als afores d'Aigua Freda.
Deiu, si us plau.
I el mata de 2 trets al cap. N'hem posat un per respecte.
Sí, per respecte.
Però el capellà també té el...
També és persona.
Al cap d'un mes, en Vicenç rep un nou encàrrec. Ha d'anar a Sant Romà de Sau. Allà s'hi amaguen 2 dels carlins més coneguts d'Osona. 2 homes a qui en Vicenç localitza i executa sense dir-los ni bon dia.
Hòstia!
Ara aquí hi ha 2. Són 2 persones, hem dit.
Clar! Home, sí.
Amb un els has de posar molt bé, hòstia, per matar-los.
Hòstia.
Hosti, noi. Sense dir bon dia, eh?
Sí, sí.
Però
sí,
què
sí.
ha passat amb el nostre Ferrer?
Mira, s'ha desbocat una mica. Un parell de setmanes després, en Vicenç carrega tres homes més al seu cotxe. Tots tres de Tona. Són tres veïns seus, que ja fa temps que es van declarar feixistes. I tots tres amb un mateix final. Una bala incrustada al cap.
Sis morts en una pàgina. Va,
sí,
fortíssim. Aquest tio estava picant amb un martell.
Sí,
fa tres paràgrafs.
En qüestió de setmanes, el coix del carrer de Gurb s'ha convertit en l'home més apreciat pels anarquistes exaltats i, al mateix temps, l'home més temut pels de l'altre bàndol. Aquell any, el nostre protagonista encara té temps d'executar un altre capellà. L'any següent, l'estrena liquidant un parell de falangistes més. En Vicenç voreja els 30 anys i acumula una desena de morts. Tenir potestat sobre la vida i la mort de la gent li encanta. S'ha de dir que s'ha trastocat una mica.
Què vols dir?
Bueno, que s'ha tornat ben boig. És del que, noi, desenfunden l'arma a la mínima, eh? És de gallet fàcil.
Ostres!
Ep! Què passa?
Ja està.
Vale, he tardat una mica a portar el croissant, sí, però escolti...
Ja, un moment. Ja té la pistola a la mà, esperi, sisplau, eh? Se'ns ha fet un bon quillo.
Una mica. Posarem un exemple perquè us feu una idea de fins a quin punt és irascible en Vicenç. Un dia, el nano convida la seva xicota a teatre.
Vale.
En un entreacte, reconeix un jove integrant de la Federació de Joves Cristians de Catalunya.
Ai. Aviam quin espectacle serà més bo, el de l'escenari o el del pati de butaques? És allò que has pagat i et donen...
Dos per un.
Dos per un, sí, sí.
Heu de saber que la Federació de Joves Cristians és molt catòlica i està vinculada a l'extrema dreta.
Sí, sí.
En Vicenç reconeix el nano i es fot a discutir amb ell. Sembla una enganxada sense importància. Amb quatre insults, un parell d'empentes i poca cosa més. Però, l'endemà al matí... En Vicenç es presenta a casa del nano amb qui s'ha discutit.
Ja va, he dit, hòstia, que sóc al pis de dalt.
Sóc jo que vaig coix, eh? Ja ens hi espavilem.
Hòstia, nano. Tremola si pica el coix.
Quan el jove obre la porta, es troba amb en Vicenç apuntant-lo amb una arma. Sense deixar-li temps de reaccionar, li dispara dos trets al cap. Ale.
Ni bon dia, nano.
Un cop enllestida l'execució, en Vicenç se'n va tan tranquil.
En aquest nano el perden les formes.
Sí, perquè almenys...
No costava res dir, soc el
bon
d'ahir, soc el d'ahir, te'n recordes? Pam, pam.
En Vicenç està com un llum. Durant dos anys es dedica a liquidar totes les persones que considera enemics de la República i la llibertat. I ja de pas també mata a qui no li cau bé, com el nano del teatre.
El nano del teatre.
És impossible saber quantes morts ha comès. Les versions més reservades li apunten un total de 23 morts, però podrien ser molts més. Aquestes informacions l'acusen d'haver matat 23 persones. 9 capellans.
Que també són persones, Peyu,
sí.
Sisplau.
No, anava de dins les 23.
Ah, val.
Anava a dir cadascunes.
Val.
O sigui,
val,
els 9 capellans ja estan
ja
dins dels 23.
Persones. Val.
Dels 23, 9 eren capellans.
Val.
6, carlins. 2 terratinents.
Sí.
2 empresaris, 2 guàrdies civils.
Carai.
Sembla un xista.
Sí. Un xista que acaba.
Un maricón.
Un maricón de cae. Una tortuga.
Un falangista,
sí.
I el nano del teatre.
Hòstia, el nano del teatre no té ni ofici ni benefici.
No, és el nano del teatre. En canvi, la gent de dretes li encoloma uns quants morts més que aquests 23. Diuen que en Vicenç va matar més de 50 persones. La veritat és que, bueno, és impossible saber-ho.
Sí, però si tu ets de dretes, tu ets un terratinent, veus un coix pel carrer i cardes a córrer, en direcció contrària.
Els nens petits rics els diuen, vindrà el coix.
Vindrà el coix, ai.
El que sí que sabem és que totes aquestes accions les va fer a la comarca d'Osona. O sigui, lluny de la primera línia. El fet de ser coix li va estalviar anar a la guerra i es va passar dos anys sencers impartint justícia pel seu compte per la plana de Vic. Amb la derrota republicana, en Vicenç i la seva xicota s'han d'exiliar. Marxen a França, on l'envien a un camp de refugiats. Som al gener de 1939. En Vicenç sobreviu com pot en un camp de refugiats ple de misèria, on passa gana i un fred horrible que li congela els ossos. Ho veu tan fotut que sense res a perdre aprofita una vedada de la guàrdia per esmunyir-se per la reixa. En Vicenç s'escapa del camp.
Corre, Vicenç, corre!
Bueno,
corre!
És coix, eh? S'escapa a poc a poc.
És el corre aquell, eh?
Sí.
El corre del coix, eh?
Ha marxat fent la croqueta. Per aquí que
no,
fa baixada!
No pots parar-lo, un tio que acaba fent la croqueta, eh?
Va fins a la ciutat, on de seguida fa contactes amb els de la seva corda. En Vicenç es presenta a una base de la resistència francesa. Hitler està amenaçant França i el nostre amic s'allista a les milícies de la resistència per combatre els nazis.
Ojo, a veure, que el tio va amb ganes,
sí, eh? Sí, sí,
no,
sí.
No, no, serà coix, però...
És un lluitador convençut que vol esclafar el feixisme. A la resistència s'hi està 3 anys, fins al novembre del 1942. Llavors la Gestapo l'arresta i l'envia a un camp de concentració.
No em vull avançar, però si ara em dius que Vicenç mata l'Enric Tomàs Urpí,
oi,
aquella rata s'allarga...
Oi, oi, oi.
Seria el millor crossover de tot el que portem de búnquer, eh?
Déu-n'hi-do, el de Sabadell, eh?
Hòstia, el de Sabadell, nano.
Vaya fatxa.
Tela, tela amb aquell pavo.
El de Sabadell el va matar un presoner asturià.
Ah.
Per tant, res a veure amb en Vicenç. Tranquil, perquè Vicenç, el coix del carrer de Gurb, i en Tomàs, l'assassí de Sabadell, no es coneixeran mai. El nostre protagonista entra al camp acompanyat d'un amic seu, en Josep Rifà.
En Josep Rifà? Què hi pinta la pàgina 11 de guió? És molt irregular, això. No, no apareix mai un tio amb noms i cognoms a la pàgina 11.
Bueno, és un altre exiliat català que ha caigut a mans dels nazis. Són dies durs. En Josep Rifà i en Vicenç els toca viure els horrors del camp de concentració. Els treballs forçats i la falta d'aliment fan que molta gent defalleixi. Però el coix del carrer de Gurb, tot i ser coix, està fet d'una altra pasta. Aquell homenet de 1,60 i 50 quilos de pes és molt més dur que tots aquells nazis junts. A ell no el doblegaran pas.
No em diràs que també vol escapar-se al camp de concentració?
Anem a veure-ho. En Vicenç i el seu amic Rifà saben que quedar-se en aquell camp és una condemna de mort. Decideixen escapar-se. Prefereixen que els nazis els matin intentant fugir que no pas quedar-se allà de braços plegats. Una nit, mentre tothom dorm, en Vicenç i en Josep Rifà surten del barracó. S'acosten sigilosament a un soldat nazi que està fent guàrdia. Agafen un roc i el tomben d'una pedrada.
Matar nazis a cop de roc?
Sí. És ben parit,
I quasi hem fet dos catalans? Sí. Això no ha passat mai, eh?
És de bon apuntar perquè té l'esvàstica.
Clar! Clar, on has de tocar allà?
Allà, al front, pam.
I cau, explota, eh?
No l'han matat, eh?
Ah.
Quan el nazi torna en si, s'adona que en Vicenç li ha robat la pistola i l'està apuntant. El nostre amic no sap ni una sola paraula en alemany, però el soldat nazi entén perfectament el tracte que li estan proposant.
És que si t'enxufen una pistola a la cara,
sí,
de seguida ho entens tot, eh?
Sí, sembla que gestos, l'idioma s'aprèn més ràpid.
Desapareixen les barreres.
No, yo hace 60 años que estoy aquí en Cataluña, pero es que me cuesta...
Miri, veu aquesta pistola?
Miri, ara, sí.
No, digui... és un exemple.
No, és un exemple. No, però digui allò d'una lloca...
En Vicenç li fa entendre al guàrdia que si els ajuda a escapar, ells li perdonaran la vida. El soldat, que és nazi, però no és idiota del tot, accepta el tracte. Els hi obre la porta i en Vicenç i en Rifà s'escapen del camp.
Bravo!
Molt bé!
Bravo,
noi! Bravo! Vicenç!
Endavant!
Tots dos caminen durant dies fins que es reuneixen amb els seus. Els seus amics es pensaven que els dos homes eren ben morts. Mesos després de la fugida, els aliats alliberen França. Per fi el nostre amic pot respirar tranquil. Això sí, ha de viure amagat per evitar represàlies. Molta gent de la plana de Vic el té present i li vol mal per les execucions que va cometre durant la Guerra Civil. En Vicenç viu una vida clandestina però feliç. Es casa amb la seva xicota i té fills. Quan a la dècada dels 50 esclata la guerra entre França i Indoxina, fa les maletes i se'n va viure a Santiago de Xile. No vol sentir parlar ni de guerres ni de més armes. Aquells temps de creure's el xèrif del poble han quedat enrere. En Vicenç Coma Cruells viu a Santiago de Xile fins l'any 2002, quan mor plàcidament amb 91 anys.
Ostres, tu.
Mira, tu. Déu-n'hi-do el coix del carrer de Gurb.
Sí, va arribar lluny, eh?
Oh, i tant, a Santiago de Xile, almenys.
Ostres, tu. Molt de mèrit, eh?
Sí, 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 sí. Voleu veure'l?
Va,
Vicenç?
Què tenim? De quina etapa? Què tenim? Home! Però un moment, qui és?
Aviam, curiosament, dels dos és el que està dret. L'altre...
L'altre qui és? Sembla que estava una mica ferit al de baix, eh? No acaba
L'altre deu ser Rifà.
Deu ser Rifà, no?
Suposo. I és de les poques fotos que es conserven del coix del carrer de Gurb.
Vaya fenomen.
Sí, se'l veu amb cara de què passa.
Sí, cara de què passa.
Passa.
No fa excessiva cara de malparit, eh?
No, no. No, 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 no.
Ostres, tu! Quina història, tu! Vicenç Coma Cruells, el coix del carrer de Gurb. A veure què en pensa el nostre públic. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Rossell, bona nit.
Bona nit, què tal?
Què tal? Com estàs? Ja vas amb outfit d'anar amb iot, eh?
Sí,
o veler.
Sí, m'ho han regalat, que sí?
Vas
sí.
una mica
no
de marinera.
Per mi. Sí, 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 però m'ho van regalar.
Ah, no, si t'ho no. van regalar.
Sí, m'ho han regalat.
Escolta,
t'ho posaràs. I què, què?
Et queda
bé,
molt bé.
Gràcies.
Queda molt bé, de veritat.
Va, juguem a endevinar què van escriure aquests periodistes sobre l'assassinat comès pel nostre protagonista contra un sacerdot.
Aviam.
Vinga, preparats, gent de Cardedeu.
La Razón.
Vinga. Què diuen els periodistes de La Razón sobre la mort del sacerdot a mans d'en Vicenç? Opció A, que el milicià coix embogit va arrencar els ulls del sacerdot quan encara era viu.
Per favor, oh! Per favor.
Opció B, que l'assassí català, abans de matar-lo, li va clavar 36 mossegades.
Què diu?
I opció C, que el separatista roig, enfurismat, va tallar-li un dit per tenir-lo de record.
Ah, oh,
la C.
La C? Separatista roig quadra amb Razón.
Sí, la C. Sí, la C.
Va, va, sí, la C.
El del dit, eh?
La C,
anem a veure si és la C.
Oh, no!
La C. Doncs no, resulta que diuen que li van treure els ulls, eh?
Ah.
Tenint en compte que sembla que la seva manera de matar era bastant ràpida i senzilla, posem en dubte que s'hagi declinat a treure els ulls, ara aquest senyor l'ha dedicat, vull dir... No sé
home,
si
no,
ell matava
no.
ràpid, no?
Sí, i sense dir... No tenia temps ni de dir bon dia?
No.
Anant que ha de perdre el temps.
Sí. Ha de ser molt difícil treure els ulls.
Jo crec que sí,
jo crec
no?
que sí, eh?
Apretar-los, vale.
No ho he provat mai, eh? Has de portar una cullera de cafè a sobre.
Suposo.
Ai, sisplau.
Així no podia mirar. Ah, sí?
Clar, no, això sí. Va, i parlant d'ulls, a veure, gent de Besalú, atents ja a la pregunta. Em sabríeu dir quantes vegades parpellegem de mitjana per minut?
Ep.
Opció A, 24 vegades.
Sí.
Opció B, 9 vegades. I opció C, 17 vegades.
Per minut, eh?
Jo diria la que més.
Teniu menys d'un minut per respondre, eh?
Però no sé quin és. Sí. La
24 vegades. Anem a veure si és correcte.
Oh! Bueno, ostres!
Bueno, la resposta és 17 vegades per minut.
17 vegades?
Sí.
Depèn de lo nerviós que estiguis,
sí,
també.
Sí, clar, això és per mitjana i general, eh?
Què us posa més nerviós? Una persona que parpelleja molt o una que no parpelleja gens?
La gens. Gens, perquè penso que se li secaran i fa molta angúnia, això. Eh?
Sí.
Hi ha gent, que aguanta molta estona.
Sí, aguanten, eh? Aguanten, eh? Sí, sí.
Però
sí, sí.
A la que em parles...
notes una cuixó.
Que sí, dius, deixa'm parpellejar. Sí. Això vol dir que parpellegem aproximadament 14.000 vegades al dia o 5.200.000 cops l'any.
Déu-n'hi-do.
És molta estona, eh?
És molta estona, perds molta estona parpellejant.
Bueno, jo crec que puc fer altres coses mentrestant, eh?
Sí.
Sí, en principi sí.
Hòstia, has de ser molt curt per haver de parar cada vegada que parpelleges.
Sí, amb l'estornut ho has de fer.
Sí, hòstia, no ho sé.
T'imagines? Aquí vas escrivint...
Ai, un moment.
I tercer...
Sí, mira, quan ho fas sembles en Joe Biden.
Una mica.
Però bé, ara que dius això d'escriure, com a curiositat, es veu que parpellegem molt més quan parlem que no pas quan llegim o llegim. Llegim o escrivim en un llibre.
Mira, és
curiós. Vull dir, veus, quan parles es veu que parpelleges molt.
En fi. No l'ha encertat absolutament ningú.
I si fem una cosa? I si fem veure que tampoc l'ha encertat?
La primera fila. La primera fila no l'han encertat per un error nostre.
És meu, sí.
Però, bueno, va, serem benevolents i direm que pot participar tothom.
Sí,
sí,
ja
sí perquè, clar...
Ja. Sí, home, sí.
Per tant, tot el públic d'avui podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer una bona barbacoa, chimichurri, salsa barbacoa, romesco i allioli...
Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
Ni idea.
Què?
Què?
Van ben perduts.
Però molt, eh? Però molt, eh?
Però molt, molt perduts.
A veure, el títol té a veure amb el que hem parlat. Ara.
Bueno, té a veure relativament.
A veure, el de l'última pregunta.
Sí.
Arrenca ulls.
Crec. Arrenca ulls. I que sonés així, que digués arrenca ulls, eh?
A veure, una mica més, Neus, aviam.
Thank you.
sé per què, no sé per què, perquè per la pinta del públic d'avui no.
És que jo
havia
pensat,
no acertaria mai de la vida.
Que ho dius, això?
No.
Quina cançó era, Neus?
Doncs mira, era Ojos de Cielo.
Sí.
De Sueño de Morfeo.
Sueño de Morfeo.
No us sona? De veritat que no us sona gens?
Jo, si jo hagués hagut d'encertar, jo...
De veritat? Es va fer superfamosa aquesta cançó.
Ni idea, Neus. Ni idea.
Bueno, doncs ja està.
Doncs res, queda el Premi Desert, l'acumulem per demà. Demà de... Bueno, sí. Regalarem dos pots.
A veure què tal demà. A veure la cançó.
A veure si el públic és més arriat demà.
Em sembla que...
Sueño de Morfeo, Ojos de Cielo, fort aplaudiment per la Neus, que s'ha inventat la cançó.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1911. Günzburg, Regne de Baviera, Imperi Alemany, actual Alemanya.
Piano de rics.
Sí, senyor.
Res de misèria.
No.
Biografia tranquil·la.
Sí, tranquil·líssima. Avui ens situem a una família de nivell.
Ara!
En Karl i la seva dona, la Walburga, són el matrimoni més influent i ric de Günzburg, un petit poble de postal banyat pel Danubi.
La dona d'en Karl es diu Walburga?
Walburga.
Tot l'altre que has dit m'ha quedat com entelat, sí. Per emboirat.
Walburga.
Walburga.
T'ha sorprès.
És un nom d'un entrepà.
Sí, una mica.
Dos Walburgas i una de...
Patates.
I una de patates extra... Nano, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do com parlen els restaurants aquests de menjar ràpid, eh?
Sí,
no s'entén cap idioma.
El català, sobretot. En fi, fixeu-vos, la majoria de la població de Günzburg són pobres, però pobres, eh?
Pobres de veritat.
Sí, sí, es passen el dia a pic i pala. En canvi, el matrimoni, el nostre matrimoni d'avui, són els encarregats de vendre els pics i les pales.
Home.
És la diferència entre fer-lo servir o vendre'l. Sues menys, venent-lo.
Aquí està la diferència, sí senyor.
En altres paraules, són els amos d'una important fàbrica de maquinària agrícola que els ha convertit en la família més poderosa de la zona.
Oh, és que la maquinària agrícola, el tanto, eh?
És
que la
car.
Gent... Perdona, la gent de... Ara vaig a generalitzar, però la gent de ciutat
sí.
No sap el que val un tractor, eh?
300.000 euros.
És que... Clar, és que val com una casa.
Sí, sí, sí. I no hi pots viure, en
no,
principi.
No, el dia que veieu... Si veieu un senyor vivint dins un tractor...
Malament.
Truqueu als Mossos.
Bé, qui realment ens interessa a nosaltres és el fill de la família, el petit Joseph, un nano destinat a heretar el negoci familiar. Pel matrimoni, l'arribada del petit Joseph ha estat més una inversió que no pas un desig. Algú ha d'assegurar el futur de l'empresa, algú ha de ser l'hereu.
Oh, clar.
Llàstima que els pares no puguin gaudir de la mirada pura i brillant d'en Joseph. Es passen tot el dia a la fàbrica i el pobre nano li té més efecte a la mainadera que a la seva pròpia mare.
Noi. La pela és la... La pelen és la pelen.
Sí, amigo.
Se diu una baviera. Després, bé que voldràs un iPhone 15.
Ara. Ara.
A qui li demanaràs?
Compte, però, perquè un dia en Joseph...
Què?
Gairebé la dinya.
Hòstia.
Quan el nano té 6 anys, com de costum, està jugant dins la fàbrica amb els seus germans. Amb l'emoció del joc, en Joseph ensopega i cau dins d'un dipòsit d'aigua. Oh!
Que s'ofega l'hereu! Que s'ofega l'hereu!
Ai.
Salveu-lo, els altres és igual.
El nostre protagonista, amb prou feina, sap nadar. Mm-hmm. I amb els nervis cada vegada se'n passa més aigua.
Ai, sí.
Quan ja sembla tot perdut, una mà salvadora engrapa el petit Joseph i li salva la vida. Li ha anat de ben poc. L'accident ha deixat tot el poble consternat. És d'aquells pobles petits, que de seguida se sap tot. Encara que siguin els més rics amb diferència, la família és molt estimada. Ningú del poble vol que els hi passi res de dolent. L'empresa familiar dona molts llocs de treball.
Ah, bueno.
Això també fa que la gent del poble...
Això és una altra cosa, clar.
De fet, el pare d'en Joseph també finança un bon grapat d'obres socials pels seus veïns.
Bueno, aviam.
La família Mengele és molt apreciada per la comunitat. Un petit detall sense importància.
Para.
Què?
Para, que no, ja no ha quedat clar el cognom.
Eh?
Quin? No ha quedat clar el cognom. El nom de l'empresa no ha quedat clar. El cognom de la família.
La família?
Sí. La família...
Mengele.
I el...
N'hi ha molts a Alemanya.
Però el nano, aleshores el nano...
El nano es diu Joseph. Joseph Mengele.
mossos.
Sí, sí, sí.
De sentir el nom, eh?
Hòstia, aquest tio podia haver-se quedat dins el dipòsit, eh?
Sí, noi.
És que la vida és pam, pam, sí. Pam. La història és punyetera, eh?
Algú va creure que se l'havia de salvar,
sí,
aquell nano.
Sí, sí, el marit de la Mercedes, sí, que sí. Estava allà.
Ai, suerte,
que estava, suerte que estava el, sí. el Antonio.
Estava, sabe ese, el judío, lo ha salvado. Pues no sabe lo que ha hecho.
El judío lo ha salvado. Títol bo pel llibre, eh?
Vinga, va, en l'època que ens situem, en Joseph és un petit angelet. És un bon nano. Un cop recuperat de l'ensurt del dipòsit, en Joseph torna a fer vida normal. Ens ha sortit un nano espavilat. És dels primers de la classe i té el morro fi. Li agrada la música, l'art i també esquiar.
Carai, carai.
Mira. Tampoc us penseu que sigui el típic nen repel·lent, eh? En Joseph té molts amics. De manera afectuosa l'anomenen Beppo.
Beppo?
Sí.
O sigui, un dels criminals nazis més sàdics de la història.
Sí.
No va tenir una infància traumàtica, ni li fotien el cap al vàter, ni res.
Ni el van maltractar, ni van abusar d'ell, ni res per l'estil.
Ni l'àtigo fuet...
No. Sí que és veritat que els pares haurien pogut donar-li una mica més d'amor. Això sí que ho ha trobat a faltar. El mateix Joseph descriu el seu pare com un home fred i distant.
Com qualsevol pare de Convergència.
Sí, senyor. En Beppo arriba a l'adolescència, ha fet tot un homenet responsable. Diu que vol dedicar la seva vida a la ciència i que un dia el seu nom acabarà apareixent a les enciclopèdies. Som al 1931. Amb 19 anys, en Joseph Mengele ha convençut els seus pares que el deixin anar a estudiar a la universitat. Primer vol ser dentista.
Carai.
Però s'ho repensa perquè ho troba poc glamurós. Finalment decideix cursar els estudis de filosofia, antropologia i medicina a la Universitat de Múnich. Un cop allà, en Joseph descobreix un nou món. Acostumat a viure a un poble perdut enmig dels camps, el moviment frenètic de Múnich li fa rodar el cap. De seguida queda fascinat per un nou moviment social ben curiós i cridaner, el nacionalsocialisme. Múnich s'ha convertit en el principal bastió del partit nazi. El concepte d'higiene racial ha captivat en Joseph. Com a estudiant de medicina està obsessionat amb l'evolució de l'espècie humana. Això de separar els forts dels febles el té enamorat.
Pues si gairebé la palma que va caure dins una banyera i gairebé s'ofega.
Sí, 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 sí.
Pues si devia ser el més tonto del poble.
En Joseph es treu el doctorat en antropologia i medicina cum laude.
Oh, ojo, carai, eh? Carai, 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 carai.
Seguidament se li obren les portes del prestigiós Institut d'Herència, Biologia i Puresa Racial de la Universitat de Frankfurt.
Ostres, tu en treballes, Josep? A l'Institut de Puresa Racial.
Carai.
Un dia que em truquin per fer una enquesta diré això, a veure què passa.
A veure. I vostè de què treballa?
L'Institut de Puresa Racial.
Ah.
I vostè?
Amb 27 anys, en Joseph Mengele, ara ja doctor Mengele, coincideix amb els metges i científics capdavanters del país. El seu tutor està obsessionat amb l'eugenèsia i amb l'estudi dels bessons. En Joseph heretarà aquesta obsessió, com veurem més endavant. El nostre protagonista està completament perdut i ara ha entrat al cos de metges de les SS, l'elit del nazisme. En Joseph Mengele desitja anar al front a combatre. Veu la guerra com l'última oportunitat de salvar la nació alemanya. Però les trinxeres i les explosions les veurà de lluny. De moment, l'han destinat a Polònia, com a membre de l'oficina de raça i recol·locació.
Aquest també és bon lloc,
sí,
eh?
Sí, també.
Oficina de raça.
Ell serà el responsable de viatjar pels territoris ocupats i decidir quines persones són prou pures genèticament i quines han de ser recol·locades.
Ah. Mira,
això no sé
vostè,
com,
no vostè
sé si,
no.
Amb què es mira això? Fan un com a lo del Covid.
Em sembla que sí, et fiquen un pal al nas.
Es passa el dia revisant el color dels ulls, la mida dels nassos i les mandíbules dels polonesos.
Feina avorridota.
Sí.
I no volia ser dentista. Doncs mira com has acabat.
Ah, m'ha dit mandíbules.
M'ha dit mandíbules. Vostè, aviam, 14 centímetres cap al calaix.
M'ho segui un moment l'entrepà. Ui, aquesta mossegada.
Vaig a fer el croquis.
És una feina que l'avorreix bastant, s'ha de dir. Però ordres, tu. Les ordres són ordres, s'han de complir. Dos anys després, per fi arriba l'oportunitat que estava esperant. L'han assignat com a oficial mèdic d'un batalló per l'ofensiva nazi contra la Unió Soviètica. Ja era hora de veure una mica d'acció.
Sí.
Vinga. L'experiència, però, serà curta. Al cap d'unes setmanes d'estar al front,
Una bala enemiga el fereix i l'envien de nou cap a la rereguarda.
També aquestes ferides de bala les hauria de mirar, eh? Segur que n'hi havia algun de...
Però treu-te la mà, treu-te la mà. On t'ha tocat?
No
treu-te la mà, que no veig.
Aquí el turmell.
Treu-te la mà, que no veig la ferida.
Doctor, no puedo andar, no puedo andar.
No, bueno, que l'envien cap a casa.
Per quan favor. Veus un tio fent... Ja saps que...
Tu quan et disparen no fas...
No. Si no estàs plegat a terra, és que no.
El doctor Mengele troba a faltar una mica de treball al laboratori. Com que està ben connectat amb els capitostos nazis, aconsegueix que el destinin a un lloc on podrà investigar i jugar a ser Déu sense cap problema. El destinen a Auschwitz. Aquest sí, aquest sí.
Sí.
Aquí sí.
Sí.
Som al 1943. Li diuen que Auschwitz serà el seu laboratori particular i que tindrà 140.000 conillets d'Índies per experimentar. No és poc, eh?
No?
Les pàgines que venen a continuació relaten alguns dels horrors més macabres de la història de la humanitat. Bona part d'ells aniran signats sota el nom del nostre doctor, Josef Mengele. El primer exemple el tenim pocs dies després d'arribar. Un brot de tifus s'està propagant entre els barracons dels presoners d'ètnia gitana. En Mengele és l'encarregat de mantenir les epidèmies a ratlla i troba una solució efectiva. 1.600 gitanos a la cambra de gas en un sol dia.
Doctor, pensava que miraríem alguna cosa, unes pastilles,
o... No. Això
no.
S'ha de tallar arran, s'ha de
vol dir, però no vol dir que...
No. El tio mata tant els malalts com els sants. Aquesta és la targeta de presentació de Josef Mengele a Auschwitz. Quan els trens de la mort arriben carregats al camp de concentració, el nostre protagonista és un dels responsables que els dona la benvinguda. Amb l'ajuda d'un bastó, indica als guàrdies qui serà apte per treballar i qui anirà directe a la cambra de gas. Amb un bastó, eh?
Però...
Si Mengele descobreix una parella de bessons entre els presoners, llavors sí que es posa content. La seva idea és aconseguir crear bessons aris per repoblar els territoris ocupats, així el doble de ràpid. Sempre que hi ha bessons, experimenta amb ells. Des d'injectar-los tota mena de químics fins a trasplantar òrgans d'un bessó mort al bessó que queda viu per veure com respon. Els nens també són una de les seves debilitats. S'hi mostra molt amigable, els somriu, juga amb ells i se'ls endú al seu laboratori donant-los caramels. Entre la canalla d'Auschwitz es fa dir Oncle Josef.
Oncle Josef, perfecte. Si et donen una piruleta a Auschwitz...
No l'agafis.
No l'agafis. I et diuen, acompanya'm al laboratori. No hi aneu.
Una vegada fet els experiments, els condueix amb la mateixa alegria cap a la cambra de gas. El que passa dins del barracó número 10 d'Auschwitz és conegut i temut per tots els interns del camp de concentració. Veuen aquell laboratori com un malson, dins del malson. A Josef Mengele el coneixen amb el sobrenom de l'Àngel de la Mort.
Quan el teu metge li diuen l'Àngel de la Mort... Què dius tu, que tens mal de cap? Passa cap al barracó.
Sí, no...
Ara la visitarà l'Àngel de la Mort.
Bueno... Ja estic bé.
Em quedo a treballar aquí, si ja no li sap greu.
Ja estic bé, ja...
Hosti, no. Quan trigaran els russos a arribar? Perquè m'estic quedant nerviós.
Tranquil, els russos són bastant a prop. L'exèrcit alemany cada vegada està més dèbil i la seva derrota és qüestió de temps. Però Mengele encara té temps per fer-ne de les seves. Ara ha inventat la cadira martell.
Si us plau, no tireu l'efecte de Doraemon.
La cadira martell.
Què dius que has inventat, Josef?
No tirarem l'efecte. De fet, és un invent bastant trist. Es tracta d'una cadira on es lliga un presoner. Sobre el cap hi ha un mecanisme amb un martell que va colpejant la víctima. D'aquesta manera es pot determinar quants cops i quina força són necessaris per esberlar un crani humà.
No és un invent d'en Doraemon,
no.
Això.
En fi, fins aquí l'explicació només d'algunes tortures del doctor Mengele. No ens hi volem extendre perquè és terrible.
Sí.
Heu de pensar que ens hem estalviat relatar-vos els experiments més horribles. Hem sigut respectuosos. Que després hi ha professors que els diuen als alumnes que no escoltin aquest programa.
Sí, no, aquesta versió censurada ja
hi ha
per
massa
alumnes.
Sang.
Sí.
Som al 1945. Han passat 3 anys des que Mengele va arribar a Auschwitz i per fi avui serà el seu últim dia.
Ah, sí que plega ja.
L'exèrcit rus està a punt d'alliberar el camp de concentració. a l'Àngel de la Mort no li queda més remei que marxar volant.
Va, nois! Que l'enganxen, digue'm que l'enganxen i el carden a la cadira del martell.
Doncs mira, els russos no el caçaran. Ho fan uns mesos més tard els nord-americans.
Ep!
Els membres de les SS capturats ho tenen ben complicat. Tots ells porten un tatuatge al braç amb el seu grup sanguini i això serveix per identificar-los fàcilment.
Bé, per fi una bona notícia!
També quan et tatues, cuidado.
Sí.
Una mica de vista perquè les coses poden canviar.
Sí, sí, sí.
No cantis victòria, però encara, Jair. El doctor Mengele és l'únic que no porta el tatuatge, tu. El confonen amb un soldat ras de l'exèrcit alemany i el deixen marxar cap a casa.
No em porta tatuatge? Clar, feien por les agulles. No,
clar.
No.
Ai, no. A partir d'aquest moment, en Josef Mengele passarà la seva vida fugint i amagant-se sota identitats falses. Primer, en un poblet alemany, i quan el cercle es comença a estrènyer, posa rumb cap a l'Argentina. El seu nom serà dels més repetits durant els judicis de Nuremberg, però ningú no sap on és. Mentre la majoria dels seus excompanys estan sent jutjats i penjats a la forca, el doctor Mengele i uns quants líders nazis afortunats han aconseguit establir-se a Amèrica del Sud. Per dificultar la seva cerca, es deixa bigoti i es canvia el nom. Ara es fa dir...
Com?
José Mengele.
Serà impossible... Serà impossible detectar-lo. Me llamo José Mengele.
Ah, pues no, no. Estaba...
Soy de Argentina de toda la vida.
Claro, claro.
Sí.
Disculpe que le hayamos
sí.
molestado.
Viste.
Es que... Nosotros...
Cierto.
Estábamos buscando Joseph
no,
Mengele.
No, soy José.
Ah.
Soy hincha de River Plate toda la vida.
Muy bien.
Viva Maradona.
Viva. És gros, eh?
És molt...
Fins i tot el nom surt a la guia telefònica.
Què
eh?
Diu?
Sí, sí, sí. José Mengele.
O sigui,
i el telèfon, eh?
Trobar. A la guia telefònica. Aviam, aneu a buscar criminals
no,
nazis. Aquí està, José
no el van
Mengele.
Trobar, eh? Encara que sembli una broma de mal gust, en José Mengele acaba enganyant les autoritats i es passa els següents anys treballant de comercial d'una empresa farmacèutica.
Bueno. Le traigo el pedido de paracetamol.
Mm? Això sí, viurà sempre amb la por de ser descobert.
Oh, sí.
Tenir els governs d'Amèrica del Sud subornats no és garantia de res. Ell sap que els caçadors de nazis israelites van darrere seu. Finalment es veu obligat a canviar-se novament la identitat i a fugir cap al Brasil. Allà entra en contacte amb altres ex-nazis que porten una vida tranquil·la gestionant diverses empreses. Però Mengele cada cop està més paranoic. Sap que en qualsevol moment el poden capturar. Gairebé no surt de casa. Dorm amb una pistola sota el coixí i sempre que ha d'anar a fer un encàrrec porta 5 gossos entrenats per protegir-lo.
Quina estampa, eh?
Sí.
Anar a comprar el pa amb 5 Dobermans.
Està tan nerviós que fins i tot ha desenvolupat un tic. Es mastega els pèls del bigot i sense parar. Ho fa de forma tan compulsiva que al cap d'uns anys li han de fer una operació a l'estómac perquè hi té una bola de pèl com un gat.
Ostres!
És gros,
eh? No volies experiments?
Ah, mira.
Vinga.
I clar, l'ésser humà no està fet per expulsar el pèl com
no.
els gats.
No.
No, no hi ha un moment que no. comences...
Molt raro, eh?
Encara que en Josef Mengele acabi els seus dies amagat i paranoic, ha aconseguit escapar-se de puntetes de totes les barbaritats que va fer durant la guerra. El 1979 mor a causa d'un vessament cerebral mentre nedava a una platja de São Paulo. Tenia 67 anys. Evidentment, hi ha moltes teories sobre la seva fugida a Amèrica del Sud i la seva mort, però aquesta sembla la més probable. L'Àngel de la Mort, un dels monstres més malvats que han existit mai, un doctor boig i un assassí en sèrie, sense escrúpols, que va ser responsable de la mort de més de 400.000 persones. Un criminal nazi que mai va arribar a ser jutjat.
Un criminal malo.
Un criminal malo.
Josef Mengele.
Aviam la foto que tens.
El nen que va caure dins un pou d'aigua.
Oh. Quan era bo.
El voleu veure?
Sisplau.
Guaita'l.
Ostres. Però què és aquesta mirada? A veure un moment, a veure un moment. Què és aquesta foto de Tinder?
Sí.
Amb el... amb l'uniforme de les SS? I aquesta mirada, què passa?
Jo, sí, què, aquí no què? Fa cara de dolent, aquí.
No.
Aquí no fa cara
és,
de dolent.
És molt, la cara de dolent és molt relativa.
Sí, sí, sí.
Hi ha però... gent que té cara dolenta que és una bellíssima persona. Sí. És raro que passi, eh?
Passa,
és raro, sí. És raro que passi. Però a l'inrevés també passa. En fi,
Mengele.
Mengele. La gent, veig moltes targetes vermelles a la mà, no sé. No sé què haurà passat més, però en fi, Josep Mengele, l'àngel de la mort, és digne d'entrar al búnquer, sí o no? Oh!
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
L'altre dia, amb els amics, pensàvem si la gent que va néixer durant els 8 minuts, 8 segons, que va durar la República Catalana, és de Catalunya País. A veure com pensàvem.
Aquest nen o nena...
Ni bon dia, eh? Com el nostre...
Molt arriat,
sí,
molt.
Sí, sí,
i la colla d'amics, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, no.
Si són les discussions que tenen.
Bons debats, bons debats.
Ah, oh, que bé, m'encanta.
8 segons, en aquell... Tens la nacionalitat? No tens res.
8 segons va durar?
No, va durar molt poc.
Molt poc, segons.
Sí, sí.
Va durar. A mi em van semblar 2.
Sí, sí, jo és que em vaig girar un moment a preparar alguna cosa i quan sí. Vaig tornar ja no era...
L'ampolla de cava, l'ampolla de cava sí, i... La poder... sí, sí, sí.
A mi em va durar més estona a mi, personalment, sí? Perquè vaig sentir que passava i jo havia de començar la classe de música i vaig dir, molt bé, som independents, titita, endavant.
Vas, ja vas apagar la ràdio.
Home, estava a l'escola, no podia fer res més. Per mi va durar una estona i després vaig dir que no, bueno.
Llavors res.
Una horeta la va durar.
No tenen res, perquè en aquells 8 segons no van tenir temps d'expedir passaports ni fer res.
No.
No tenim res, no tenim... Estem no. Com abans o pitjor? De fet, pitjor, no?
Sí, sí.
Sí,
sí, a veure...
Però a veure,
sí.
Un moment, o sigui, els que han, ell diu els que han nascut.
Sí.
En aquest, i els que anaven a fer el DNI en aquell moment?
No.
Ostres.
Això hauria sigut maco, també.
No, perquè era ja cap al tard.
Era el tard. Era el,
era el tard i la comissaria està tancada, sí. Ja no treballa ningú.
A mi m'hauria agradat. Fes un ràpid, va, posa.
Que ho facis ara!
No tinc ser Maria, ràpid, va!
No, perquè no va tenir temps d'entrar-ho al butlletí a la Generalitat.
Si no
és el BOE,
ara.
Mal que ens pesi,
ara.
No hi ha res.
Ara.
Llegiu el BOE cada dia.
Com ja es veu que sí que s'hauria de fer això, eh? Es veu que s'ha de llegir
bueno,
sovint
el
BOE.
Segur que hi ha algun psicòpata que
el
fa.
El de Catalunya serà el BOC.
El BOC?
Clar.
Sí.
Maco, clar. El BOC.
Home, el BOC.
El butlletí oficial de Catalunya.
Ja fa més gràcia.
Això, si no s'ha publicat el BOC...
On és?
No serveix per res. Està bé.
El Búnquer, el programa de ràdio favorit dels intel·lectuals catalans. I també el teu.
Hola, bon. Ara que parlàveu de metges amb noms curiosos, com el doctor Càncer aquest, us porto el nom de l'uròleg, del Bombara. Es diu... Doctor Placer. I bueno, ja està.
No pot ser.
No.
Puta PSG.
No, home, no.
S'ho inventa.
No s'ha de dir l'uròleg del teu pare, no es pot dir Doctor no. Placer.
Fa bastanta gràcia.
Vaig a buscar-lo al Google.
És un cognom, Placer? Jo no l'havia sentit mai, eh?
No pot ser. Doctor José Placer. Sí, sí, sí. Sí.
És, ho diu? Diu que és uròleg.
Que té pàgina web, eh? I no és lleig el tio, eh? El tio... Escolta.
Ostres, el doctor...
El doctor José Placer es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria. Ojo, ¿eh?
Tú, es que veo un momento.
Es uno de los urólogos pioneros en España en el empleo del láser para el tratamiento quirúrgico de la HBP, que no sé qué es.
Sí, hiperplasia benigna de la próstata.
Ah.
Sí, home, Pello, com no pots saber-ho?
Bueno, ho has llegit aquí baix,
home, tant. És que el dia que jo sàpiga això, tremoleu.
Mira, visita Vall d'Hebron, si us interessa,
home,
eh?
Home, pues escolta.
I el tio té una mirada, és un tio...
Perdona, tu, que un tio se't presenti a qualsevol lloc com a Doctor Placer...
És que és igual.
Un lloc que no sigui un plató d'una pel·li porno...
Home...
Clar. És igual que facis, que fa estrany tenir un placer allà.
Sí.
Home, si vas a l'uròleg, sí. Aviam, en principi vas per... Home, ha d'anar molt bé.
Placer.
Ha d'anar molt bé la visita.
Escolta, veig que són tots molt guapos els metges a la Vall d'Hebron.
Doncs, no? Doncs, escolta'm, et diré una cosa.
Menys els dos del mig.
Et diré una cosa, sí que és veritat, però jo al Vall d'Hebron, per sort, per desgràcia,
hi has estat.
I vaig sovint.
Sí,
eh? Sí que és guapos,
home, és que si t'han de donar una mala notícia i és una persona guapa, dius, bueno...
Doctor Placer, tu.
Sí. No recordo un metge que ara no em feu dir el nom, però va aparèixer i... Oh, la gent era com... Sí, 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 els infermers i infermeres que tractaven amb ella era, oh, és que, clar, bé, quan t'ha de dir alguna cosa, si necessiteu uròleg, doncs ja ho sabeu.
Doncs mira, el doctor,
sí,
Placer, uròleg, des d'aquí una abraçada...
Al Vall d'Hebron, eh?
Una abraçada amb la distància, que has de tenir amb l'uròleg sempre.
Sí. Que són dos, perquè ara estic llegint que aquest doctor Placer, el del Vall d'Hebron... Sí, aquest què? No és exactament el mateix, perquè aquest diu que està llicenciat per l'Autònoma en cirurgia.
Què vols dir, que n'hi ha dos?
De Barcelona.
I què?
I l'altre, recordeu, era de Cantàbria, no?
Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Vinga!
Bueno, atenció, perquè Catalunya Ràdio acaba de fer pública la graella de la nova temporada i podem confirmar que el Búnquer hi serà present i hi haurà cinquena temporada... No és molt d'última hora la notícia, perquè ja ho havíem dit, però vaja.
Bé, no peio, va.
I es confirma també la continuació de la gira teatral del Búnquer Confidencial. De fet, van sortir les entrades a la venda fa uns dies, per tant, tampoc és notícia.
És igual, peio.
És igual. Ni garantia que en quedin, però bueno.
Exacte. Bé, deixeu-me fer un agraïment especial a tot l'equip del Búnquer, que ha fet possible una temporada més d'aquest programa. La Xènia Vilà, l'Albert Sayós, en Jofre Martell, en Dani Tor, l'Oriol Baulenes, en Roger Codina, la Susana, en Gil, en Marc, els becaris que han passat per aquí, en Ferran i en Biel, i tota la resta de l'equip que ens ha acompanyat també la gira del Búnquer Confidencial, l'Ot, en Jol, el Sergi Molina, els meus pares que ens fan el menjar, l'Esteve i la Roser, en Jaume de Pianomet i bé, els diferents patrocinadors també i la gent de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornarem al setembre.
Sí.
I a l'estiu potser teniu alguna sorpreseta pel mig i podeu sentir algun especial del Búnquer també, però si no, en horari regular ens trobem al setembre. Que vagi bé, bon estiu.
Bon estiu.
I adéu-siau a tothom.
Gaudiu.
Adéu. Adéu.